Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Rebin una cordial salutació des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on avui fem el programa. Ens acompanyen com a tertulians Assumpta Dodas, mossèn Ignasi Navarri i mossèn Toni Boqueras. Amb ells conversarem sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, el primer d'Advent. Avui a l'Església comencem un nou temps litúrgic, l'Advent, i també un nou any litúrgic, el B. I ara presentem els nostres contertulians. Assumpta Dodas és mestra i catequista a la parròquia del Carme de Manresa, bisbat de Vic. Hola, què tal? Benvinguda.
Gràcies, ben trobats.
Mossèn Ignasi Navarri és secretari general i canceller del bisbat d'Urgell i rector del seminari diocesà. Hola, què tal?
Molt bé, molt content d'estar aquí entre vosaltres.
Nosaltres també.
Gràcies.
I mossèn Toni Boqueras és rector de les parròquies de Santa Maria de la Seu i Mare de Déu del Carme de Manresa. És membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, Déu vos guard.
Doncs recordem que Melcior Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alcina el produeix i avui també és el capdavant dels controls. I Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge primer d'Advent és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 63.
Vos, Senyor, sou el nostre Pare. El vostre nom és des de sempre, el nostre Redemptor. Senyor, per què deixeu que ens desviem dels vostres camins? Que els nostres cors s'obstinin a no creure en vos. Reconcilieu-vos amb nosaltres per amor dels vostres servents, per amor de les tribus que heu pres per heretat. Oh, si esquincéssiu el cel i baixéssiu, si davant vostres fonguessin les muntanyes. Cap orella no ha sentit, ni cap ull no ha vist mai un Déu fora de vos que salvés els qui esperen en ell. Vos veníeu a trobar els qui feien el bé i es recordaven dels vostres camins. Però ara us heu disgustat amb nosaltres, que hem pecat i ens hem rebel·lat sempre contra vos. Tots som semblants a persones impures. Cap de les nostres bones obres no és més que la roba tacada d'impureses. Ens marcim tots nosaltres com la fulla caiguda i les nostres culpes se'ns emporten com el vent. No hi ha ningú que invoqui el vostre nom, que es recolzi en vos en desvetllar-se, perquè ens heu amagat la vostra mirada i ens abandoneu a les nostres culpes. Però enmig de tot, Senyor, sou el nostre Pare. Nosaltres som l'argila i vos el terrisser. Tots som obra de les vostres mans.
El profeta adreça a Déu aquesta magnífica súplica fonamentada en l'única font absoluta de confiança, la paternitat de Déu. El poble acaba de retornar de l'exili i sembla que la reconstrucció de la vida a Jerusalem és una empresa impossible, titànica, podríem dir-ne.
Però Déu fa la seva obra i és molt bonic veure com ell és aquest terrisser que ens va treballant. I això que deia, no som obres de les seves mans. El poble constata el seu pecat, la seva infidelitat. I la història d'Israel és una història plena de pecat i d'infidelitat. Però, en canvi, també doncs, aquesta adonar-se que cal que ens deixem treballar per Déu.
És una bonica manera, no?, de començar l'Advent, veure que el poble aquest es posava a fer camí cap al Senyor amb penediment i amb consciència de la seva fragilitat i de que és ell que ho fa les coses. I ara que comencem l'Advent, doncs també d'aquesta consciència de que fem camí cap al Senyor, que vindrà el Nadal, oi? Les quatre setmanes d'Advent acaben amb el Nadal, però és aquest fer camí cap al Senyor, no desviar-nos de la mirada cap a Déu. I a mi em feia doncs, pensar això, com a vegades nosaltres podem veure empreses difícils i veure com el que hem de fer sobretot és confiar en que Déu fa les coses. Ara, bueno, breument diré que a l'estiu, quan hi havia la Jornada Mundial de la Joventut, veies una empresa titànica de com acollir-los. O i més quan acabava de passar la desgràcia d'Oslo. I dius, pot sortir qualsevol ximple i fer qualsevol disbarat en qualsevol moment. Però després dius, no, Déu ens protegirà i segur que anirà bé. Amb aquesta confiança acolliràs els joves i tal, i no pensar que poden sortir coses de desgràcia. Déu ens protegeix.
És molt bonica aquesta lectura, sí. I sobretot ara que comencem el temps aquest de l'Advent, aquest clama Déu per la nostra situació, mossèn Toni, m'ha agradat molt de la manera que ho has dit, això d'aquí. És un gran clama Déu, però a la vegada tenint els peus posats a terra. Ell és el terrisser i nosaltres som l'argila. N'hauríem de prendre molt. Ara sembla que aquest eclipsi de Déu, com si nosaltres, Déu estés allà i nosaltres aquí, quan la nostra religió és la més bonica, perquè és l'única religió que Déu surt a trobar l'home i ho viurem aquest Nadal, perquè llavors aquest home, Jesús, el fill de Déu, ens porti a Déu. Les altres religions, doncs Déu allà i nosaltres anem fent aquí. La nostra no. Déu ve a trobar l'home. En Jesús
es fa home. Enmig nostre.
I ell és camí, veritat i vida. La nostra pregària mateix, presentada a Déu, també ha de tenir aquesta doble direcció. Implorar a Déu, però també conscients de les nostres exigències aquí, deixar-nos amb aquesta docilitat, amb aquesta humilitat, deixar-nos ser argila. Llavors nosaltres no estem sols, avui que hi ha tant individualisme, tanta soledat. Ah, no sé si sentia la trilla, que hi ha 6 milions de persones que viuen soles a Espanya. Soles de companyia física.
És fort, això.
La de Déu, No sé, ara que aquest temps d'advent em sembla que ens hauria de ser un gran impuls a tenir aquesta confiança. Déu és el nostre pare.
Però si és el nostre pare, nosaltres ens hem de comportar com a fills seus.
D'acord.
Això és una responsabilitat que també cal anar assumint. I què ens comporta? Doncs que som germans.
Vostè creu que no ens ho acabem de creure, potser això de la filiació divina? O que
costa.
Podem fer més, sí.
Sí, costa.
Perquè això de que Déu és pare sí que ens ho acabem de creure, o no?
Queda molt bonic i sí, però falta aquella plena confiança. Perquè encara hi ha massa preocupació pel futur, o aquesta cosa, no?, de que hi ha gent solitària, de que ningú es cuida d'ells. Dius, home, potser sembla que la societat anem de cara a ser menys humans, no?, abandonar els avis. No sé, com a cristians tenim unes obligacions que a vegades poder ens preocupem massa de la nostra salvació personal i, en canvi, ens falta aquest caminar junts i aquest confiar anant junts, perquè ho tenim prou clar, poc clar o poc exercitat, no?, el que és la fraternitat. Sí, hi ha algun intent, però vaja, no sé, les parròquies.
Però enmig de tot això, sempre l'esperança. I jo crec que és també el missatge profund d'aquesta lectura, perquè realment Déu ja ha esquinçat el cel i ha baixat. És el Nadal, és Jesucrist fet home com nosaltres.
Els sembla bé que passem ja a escoltar la segona lectura?
Perfecte.
Va bé? Doncs vinga, és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol primer.
Germans, us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor. Sempre beneeixo Déu per vosaltres, pensant en la gràcia que us ha donat en Jesucrist. De tot us ha enriquit en ell, de tot do de paraula i de coneixement. El testimoni que doneu de Crist s'ha refermat tant entre vosaltres que no us manca cap mena de do, mentre viviu esperant la manifestació de Jesucrist, el nostre Senyor. Ell també us mantindrà ferms fins a la fi, perquè el dia de Jesucrist, el nostre Senyor, sigueu trobats irreprensibles. Déu és fidel, i és ell qui us ha cridat a viure en comunió amb el seu fill Jesucrist.
Pau fa una acció de gràcies amb el rerefons del record de tot el que Déu ha obrat en la comunitat cristiana per mitjà de la fe en Jesucrist, que havien predicat el mateix Pau i els seus col·laboradors. Què es diuen aquestes paraules avui dia a nosaltres, cristians del segle XXI?
Que les comunitats reben els dons i l'ajuda de Déu que necessiten cadascú. És a dir, que el que ens falta potser és descobrir-les.
Sempre en el que això que estàs dient, a mi sempre em sorprèn Sant Pau quan comença les cartes a les comunitats. Després ja les acaba exhortant a anar més, a corregir-se, a ser més autèntiques i amb duresa. Però sempre comença valorant tot el que ja fan, eh? Amb aquesta actitud positiva. Dono gràcies a Déu pel que ja s'està fent aquí. Aquesta actitud jo em sembla que també n'hauríem d'aprendre molt, eh? Sobretot a la nostra església i la societat, tant de bo que també.
Ser positius i agraïts.
Saber començar reconeixent tot, perquè és que si no també caiem en una desesperança estèril que no empenya a tirar endavant. Desanime i prou.
Sí, pessimisme, sí. tanta crítica.
Les nostres comunitats, també pots dir, evidentment que els hi falta fer les comunitats. Les nostres parròquies, evidentment que sí. A les nostres, evidentment que sí. A les nostres, evidentment que sí. Però saber reconèixer. I després aquesta crida, sobretot, aquesta unitat. Avui aquest individualisme que impera, aquest individualisme no pot portar mai a la plenitud.
Aquí parla de comunió, eh?
Per això mateix.
Sí.
Viure en comunió.
Viure en comunió, sí. I unitat que no ha de ser uniformitat, no, però comunió, sobretot. Aquest és el gran repte d'avui. És més fàcil anar sol. Ho separem tot.
O sigui
avui.
Que hi ha l'acció de Déu, la part de Déu, però també hi ha una part nostra, gràcies, evidentment, a la gràcia que hem rebut de Déu. Aquí parla d'una gràcia que us ha enriquit, diu... Clar. Pau, de paraula i de coneixement, no? I, per tant, vol dir de paraula, de parlar, del testimoni, d'anunci, de la bona nova, de coneixement, per tant, de conèixer els secrets del que Déu ens ha revelat, no? A nosaltres, petit ramat, però i tot el que ens ha fet saber Jesucrist, etc. No? És a dir, que ens du al treball, a una acció constant, no? Que és tot el contrari d'esperar còmodament asseguts el dia de la manifestació de Jesucrist, que hi pot haver aquesta temptació, no?
O de viure la democràcia, perquè a vegades substituïm la comunió per democràcia en les parròquies, que es vol fer tot tan democràticament que allà doncs, Jesús ha de callar perquè fem fora la comunió.
Però creiem els cristians en la comunitat cristiana? Vostès què creuen?
I hem de creure més, perquè nosaltres
som... No hi ha consciència de comunitat, moltes vegades.
Jo que no hi ha consciència no ho diria.
Moltes vegades, no sempre,
sí, però s'hauria d'explicitar una mica més. Nosaltres som i hem estat creats per la comunió, per la relació amb els altres, o la vida matrimonial, o la consagració a Déu. La nostra vida té sentit donant-la als altres. Una vida que no... Allò que es diu, una vida que no sirve per a vivir. Per tant... Aquest individualisme, tu i aquest jo, el jo es descobreix en plenitud en el tu de l'altre o en el tu de Déu. I, per tant, la comunitat cristiana, Déu, la nostra relació, el nostre Déu és Trinitat, no és un Déu aïllat, sol allà. En el seu sí, en la seva ciència, hi ha una relació de persones. Déu envia el seu fill. Això és un missatge que em sembla que encara s'hauria de fer més, tant de predicar-ho i de testimoniar-ho com de convenciment personal.
De viure la relació més plena entre els cristians. Jo en alguna parròquia rural, que a vegades s'han trobat que el mossèn no hi pot anar sempre o així, trobes a vegades que la gent és molt viva en el sentit de que quan hi va el mossèn estan molt contents, són agraïts i de que entre ells també potser fan més pinya, perquè la tendència potser que ve d'anys enrere és a ser servits, a tenir misses a la carta, a que els serveis de la parròquia els facin uns quants, i això apalanca.
En una ciutat, precisament això que deies, no? Potser es remarca més aquest individualisme de cadascú o... Sí, sí.
Drets adquirits, això, aquest servei jo el faig fa molts anys i que no me'l toquin. Bé, hi ha unes deformacions que s'han d'anar polint i agafar més consciència del que vol dir.
Però no és que fugim de la comunitat cristiana perquè volem anar a la nostra i ens justifiquem doncs, per dir anem els diumenges a missa i prou? O què creuen que pot haver-hi aquí darrere això?
Pot ser un perill. Pot ser un perill. Ja s'ha complert, ja s'ha anat a missa. Bueno, però la missa sí, molt bé. Ha estat el gran moment bàsic, fonamental. Però quan comença la missa? De tot com comença quan sortim, no? I llavors és durant la setmana, doncs, amb la catequesi i amb Càritas i amb tantes accions d'apostolat, de visita a malalts i de continuar. Perquè, clar, pot arribar a resultar fins i tot molt un compromís lloable de la missa dominical, però també pot ser relativament fàcil. Vull dir, ja s'hi ha anat. No,
el complir.
Ja hem fet, i ja ens pot quedar que ja hem fet. Sí, ja hem fet una cosa molt gran i molt important, la més gran de totes, però que si queda aquí...
Ara, veritablement, hem de créixer i hem de madurar molt en això, com ens deia també la locutora, la Maria, presentadora, que certament potser s'ha remarcat aquesta comunió amb Jesucrist, però aquesta comunió amb els germans és el que veiem que costa,
falla.
No? I que falla i que...
Sí, perquè a la millor vas a missa molt bé i després et costa perdonar o fer la pau amb algú o comences a criticar, vas a la sagristia i et surt de criticar no sé què, en plan negatiu, i dius, home, a veure, el que estem respirant, l'Evangeli, ens comporta viure d'una altra manera, no ens deixem arrossegar per aquests tarannàs. Vull dir que a vegades hi ha un desfasament entre el que volem viure i el que després de seguida ens posem a fer. I és el que has dit, quan acaba la missa és quan comença.
No, i aquesta crida a la unitat que fa l'apòstol genera confiança, perquè sols tenim por, sols estem desprotegits, sols...
Exacte.
La nostra ombra mateixa ens fa por. En canvi, si som comunitat, si vivim en una unitat, això ens genera confiança, i, per tant, ens sentim millor.
Els sembla bé que passem ja a la darrera lectura, que és l'Evangeli? Sí?
Molt bé.
Molt bé, doncs un Evangeli de Sant Marc i del capítol 13.
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles:
Estigueu atents, vetlleu. No sabeu quan vindrà el temps decisiu. L'home que se'n va a terres llunyanes, sortint de casa, deixa els seus criats responsables de les tasques que confia a cadascun, i el porter li recomana que vetlli. Igualment, heu de vetllar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l'amo de casa. No sabeu si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu aquí a l'hora menys pensada. Mireu que no us trobi dormint. I això que us dic a vosaltres, ho dic a tothom. Vetlleu.
Versets del discurs escatològic de Sant Marc, en els que ens arriba una breu i senzilla, però contundent, exhortació a la vigilància. Ens cal estar atents i a punt, vetllant. Doncs qui comença?
El jovent...
Vostè, mossèn.
Els diumenges tothom dorm. A vegades penses això, no? Quan Jesús diu no dormiu, i jo, mira, m'ha vingut aquest jovent que està dormint, perquè clar, ha anat a dormir tan tard, no?
L'han fet el dia nit,
exacte.
Nit, dia,
i certament, doncs, dius, bueno, de tota manera, aquesta vella i aquesta vigilància que ens demana Jesús va molt a fons, no? És a dir, és aquest no viure distrets, despistats, no viure tancats, capficats amb nosaltres mateixos, amb els nostres problemes. Ara mateix, amb aquesta crisi econòmica, no? que estem passant, és fàcil fer un tot d'això, no? I viure distret i no adonar-te'n que el Senyor està venint a la teva vida i que és l'Advent i que és el Nadal, no?
I que cal viure amb disponibilitat, no perdre de vista que som cristians, el que vol dir ser cristià, i no viure distrets exacte amb les coses socialment parlant, que també hem d'estar atents al que passa, però no fer el tot de la nostra vida aquestes pors o aquestes coses. Viure el moment present amb intensitat, perquè mira, el passat ja no hi ha res a fer, ja està en la misericòrdia de Déu. I el futur no el sabem, no podem mirar-lo com una ombra només, sinó viure el present amb molta intensitat tal com és. si no vivim distrets i no vivim ni el present ni res.
És veritat, això, el moment present. I el moment present, doncs, és aquest. I aquest d'aquí no podem dormir. Jo penso, potser no té cap raó, això, Però jo em sembla que, fins i tot biològicament, dormim massa. No sé si ens passem una tercera part de la vida quasi bé dormint, que les 24 hores, 7 o 8. Això em sembla que és un desaprofitament gran, Potser això, que potser no s'aguanta... Potser no s'aguanta biològicament el que dic, però jo em sembla que fins i tot hauríem d'estar més desperts. Així, pel que fa a la vida. Pel que fa a les nostres comunitats cristianes, abans hi havia aquella inscripció a les sagristies de quan es començava la missa, el capellà quan sortia a començar la missa, hi havia inscripcions a les sagristies que deia aquesta missa que ara comences o que surts a celebrar, diu, celebra-la com si fos la primera, com si fos l'única o com si fos l'última.
Caram, això...
Bueno, jo em sembla que cada dia l'hauríem de viure una mica amb aquella serenitat com si fos l'últim, sense angoixa, però acabant-lo amb un sentit de plenitud, amb un sentit de reconciliació.
Sense rutina.
Sense rutina. Jo em sembla que no m'ho podem anar a dormir, la família... si no està reconciliada. Jo em sembla que s'hauria d'anar a buscar cada dia la reconciliació i la pau a la nivell de la família, família humana, la que tenim, biològica. A nivell de comunitats parroquials, també. Jo em sembla que aquest no fer servir, no acudir als sagraments, el Senyor vindrà, bueno, pues sí, algun dia, sí. La nostra dedicació, la nostra formació permanent, per exemple... el nostre interès, no sé quin dia ho farem. Ara no fa gaire hem visitat aquella paràbola de les 10 verges. Jo em va fer pensar, perquè sé que n'hi ha 5 de prudents i 5 de desassenyades, però totes dormen, Totes 10, diu l'Evangeli, però totes s'adormiren, també les prudents. Bueno, també és curiós, això.
Bueno, i els apòstols també es van adormir també es van a l'hora de les oliveres. Això forma part de la condició humana, potser,
això.
No?
Jo em sembla que les nostres comunitats...
potser dormien poc. Sí. I en el moment més oportú,
o que és feblesa...
No és només un problema de son, És un problema de distracció... Distracció d'interès... És a dir, el que t'enganxa despistat és la vinguda de l'espòs, de Crist, no? Aleshores, no el sabem reconèixer, estem distrets, estem al nostre rotllo, no?
Potser no preguem prou, sense dubte.
L'oració ajuda a vetllar.
Sí, clar.
Perquè, esclar, vetllar només es pot vetllar per amor, Només la persona que estima vetlla. Jo això ho he viscut ara fa poc, en més d'això. Una mare al costat del seu fill, a Sant Joan de Déu, no s'adormirà a les 3 de la nit, ni a les 4 de la matinada, no s'adormirà la seva mare. Quan tu vetlles un malalt perquè l'estimes i per amor, un fa vetlla, no s'adorm. Ara, el que va a jornal, doncs potser sí, que quedarà adormit i potser perquè... Llavors nosaltres, si no som capaços, allò que Jesús va haver de dir, no heu sigut capaços ni de vetllar amb mi, sembla que els hi diu la passió, això,
Sí, 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 no heu sigut capaços. Els hi torna a demanar que preguin i es tornen a dormir. És a dir, que els hi demanava pregària. Pregari, estar desperts, però desperts en això, en l'amor, durant el dia, que si vols estimar et fa estar amb una tensió bona, que no passi t'arrossegues, perquè és el que fas cada dia. La vetlla és molt això, de cara a l'amor, perquè aquestes dones bé esperaven, no? Les verges esperaven l'espòs, i totes tenien ganes de... Però hi va haver-hi unes que varen preveure, i van posar interès. O sigui que la vetlla també va agafada, associada amb l'interès.
Sí, ara que comença aquest temps d'advent, que és una nova oportunitat, un nou any litúrgic, tots l'hauríem de viure no com un altre any més, sinó com l'únic advent que potser ens queda, o com l'últim de la nostra vida, amb aquesta actitud de que realment en sigui un temps de renovació, un també, temps de conversió.
I que el Nadal és únic.
I el Nadal,
no pues, és no la rutina de que ve el Nadal i el viurem amb torrons i prou, sinó sí. de dir, Déu segur que ens vol regalar alguna cosa nova. Cada Nadal és nou, cada és únic.
Allò que saben fer el dia de Nadal, el dia de la missa de gall, que alguns també diu que és rutina, però és l'única nit de l'any que sortim i per anar a missa, eh? Quan s'estaria perfectament còmode a casa.
Oh, però tant, no. A la llar de foc.
A la llar de foc, i fa fred, i aquí al Pirineu més. Tornes allà a quarts de 12 de la nit. Per quina nit surts per anar a missa?
No, no, aquesta. És, a l'hivern...
És això que ens deies, l'amor, no? És
I llavors que... surt aquella nit i deixa estar la família, perquè moltes vegades estàs bé a casa amb família i vas per trobar-te amb l'altra família, que és la comunitat de la parròquia i d'allò, i tornes a casa i tornes a trobar amb la família, però surts de casa. Un altre dia de l'any això no ho faries.
Perquè... I també aquesta consciència de que no treballem per nosaltres mateixos, sinó per a ell, pel Senyor, i no construïm el nostre regne, sinó el seu regne.
Clar.
O sigui, també és aquesta consciència plena.
I l'agraïment de dir, és ell que ha vingut a visitar-nos i és que sense ell no podem fer res. Llavors, doncs, és d'un poem, l'ajuda d'on ens ve, doncs, d'ell, i ja agafa una altra dimensió. Això, si vas a la missa del Gall, la missa de Nadal, tan important, no? Doncs és anar a puar i a reconèixer i a celebrar-ho junts, en família. Tenim dues famílies, la de casa però la de la parròquia. Clar, la vetlla et fa estar atent.
Sí, sí, aquesta esperança, jo em sembla que, no sé on ho vaig veure, això, s'acaben una mica les reserves d'esperança, de vegades, al món també, eh?
Clar, però aleshores és que potser no acabem de creure prou en la paternitat de Déu sobre els homes. No sé, què hi falla aquí, si és que hi falla alguna cosa. Mossèn Toni, què hi diria vostè?
Pot ser, jo crec que sí, que és veritat que a vegades hi ha molt poc aquest dir Déu és el meu pare i m'estima i em salva i m'ho ha donat tot. I... És a dir, que les coses materials o la vida de cada dia o aquest món... tan esbojarrat que vivim i tots anem tan amunt i avall, això ens fa viure molt distrets, no? I aleshores, clar, no, jo crec que el cristià ha de viure molt concentrat en allò que ha de viure com a cristià, com a fill de Déu, tenint aquesta consciència doncs, que Déu és el seu pare.
I aquesta experiència només la pot fer un, perquè alguns diuen, oh, la meva mare ja va a missa, bueno, però aquesta actitud, llavors s'ha de fer tots aquests llibres d'esperança i psicòlegs i psiquiatres i vinguen i vinguen. Clar, l'experiència aquesta de fe i d'esperança no la pot fer un per un altre. Nosaltres ho podem dir, ho podem testimoniar, ho podem arribar a fer creïble, però és un que l'ha de fer. Les torxes d'aquelles noies, per què no les en donen a les altres? És que cadascú l'ha de fer en pròpia persona i...
És personal i intransferible, sí.
Sí.
Doncs agafem aquesta interpel·lació que ens ofereix mossèn Ignasi Navarri per cloure aquest programa. Gràcies tanmateix per tot el que els altres contertulians han aportat a la conversa que hem tingut al voltant d'aquestes lectures del primer diumenge d'Advent. Moltíssimes gràcies, doncs, mossèn Ignasi Navarri.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, senyora Assumpta Dodes.
Contenta d'estar aquí.
I gràcies, mossèn Toni Boqueres.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies a vostès, com no, perquè sense vostès no seria possible tampoc el programa La Taula de l'Evangeli. El fem encantats per a vostès. Els recordem també que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. Amb els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. També els recordem que ens trobaran al Facebook. I també, finalment, que els esperem la setmana vinent la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.